L'informatiu de Mute. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. 4 comarques, 52 pobles. L'informatiu de Mute. Edita i presenta Tere Giner.
Dilluns, dia 7 del mes de juny, comencen els 30 minuts de recorregut informatiu amb les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Un repàs a l'actualitat que ens ha deixat aquest cap de setmana, que s'enceta ara i aquí. Benvinguts, comencem. L'actualitat de la jornada avui s'enceta a Deltebre perquè en el passat plenari d'aquesta localitat es van tractar temes importants, entre aquests els tràmits per acabar definitivament el passeig Reynosa, tot i que també les drogues, la immigració i d'altres projectes municipals van ser protagonistes. Lluïsa Bertomeu, des de Ràdio Delta, ens en fa avui un resum.
La darrera sessió ordinària de ple municipal de l'Ajuntament de Deltebre incloïa un total de 35 punts a l'ordre del dia, 28 dels quals eren mocions presentades pels grups de l'oposició, Convergència i Unió, Partit Popular Català i Partit dels Socialistes de Catalunya. Durant 5 hores i mitja es van parlar sobre drogues, robatoris, immigració, circulació viària, projectes, millores... L'alcalde Deltebre destaca les diferents modificacions de normes subsidiàries pel que fa a la perllongació del passeig Reynosa després del conveni urbanístic signat entre l'Ajuntament i tres veïnes del municipi per poder adquirir per part de Gisa els terrenys que ocupa actualment un magatzem. Gervas i Aspa.
La majoria de coses estan en fases d'arranjament, d'arreglo, són reiteratives, repetitives, tema de clor, tema de robatoris. Em dic que la gent de Deltebre tenim l'índex de robatoris més baix de totes les Terres de l'Ebre. També que s'ha de saber. Els projectes estan tots en marxa, tots bé, funcionen, van caminant al seu pas i la majoria de coses que tenien en l'hora del dia eren coses d'aquest tipus que ara ja tenim a tràmit. L'única cosa important en tres mocions un dictamen de proposta de l'acord que es fa amb els plans d'ocupació per a que es faci anar 29 persones a l'Ajuntament d'aquest poble i després dos dictamens de propostes d'aprovacions provisionals, una de les provisionals que són normes subsidiàries, enllaçar i acabar d'una vegada per totes el passeig de Reynosa que ha estat tirat anys, 7 anys o 6 anys allí aturat, no? Aleshores, que això doncs, hem arribat a un acord amb el propietari i també hem arribat a un acord amb l'urbanisme, per tant, tirem endavant. Lo de més, és el normal en aquests casos, és un poble molt gran, estem molt millor del que estàvem, però encara falta molt de camí, és normal que en 3 anys pugui fer tots els canvis que se fan, no? O que necessitem el poble com a tal, si vol encerrar en un centre d'extensió turística, però que quedin la gent tranquil·la, que Deltebre és un poble en marxa, un poble que no s'atura i un poble que afortunadament en uns anys veurem el gran canvi que experimenta.
Al mateix plenari, l'equip de govern de l'Ajuntament de Deltebre va fer públic la intenció de la rebaixa del sou seguint les indicacions de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, que preveu una rebaixa dels sous per a tots els alcaldes i càrrecs electes de fins un 15%. En funció dels sous que perceben i en línia amb el decret del govern espanyol, les reduccions aniran des del 0,25% per als que menys cobren fins al 15%, que s'aplicarà a les persones que tenen un sou més elevat.
Gràcies, Lluïsa. Després de donar compte d'aquest ple celebrat a Deltebre, anem a parlar dels punts que el proper ple de l'Ajuntament de Tortosa portarà a l'ordre del dia. Entre aquests, l'Ajuntament confia que Adif acabi el desmantellament de la catenària de les vies en desús en 3 mesos. I és que els retards que acumula el projecte de desmantellament de la catenària i les vies en desús de l'antiga línia Tortosa-València, pas previ per continuar la via verda pel terme de Tortosa, fan que l'Ajuntament eviti fixar un nou calendari sobre quan estarà enllestida l'obra. Segons explicava l'alcalde de Tortosa, Ferran Bel, Adif té previst acabar en 3 mesos el desmantellament de la catenària, mentre que es confia que el Ministeri de Medi Ambient liciti l'obra de la Via Verda aquest mes de juliol. Paral·lelament a aquest fet, Bel explicava que ja s'està negociant amb l'Estat perquè quan s'acabi el desmantellament es permeti fer un pas temporal de vianants entre l'estació i el carrer Ronda d'Ocs. Escoltem Ferran Bel.
Això seria la primera de les obres que s'havien partit en 2 fases, la primera fase i la segona fase. La segona fase era l'estació, era la remodelació de l'estació, el tancament, els andens, etc., etc., que és aquell que estem ara tramitant una modificació del pont pel tema dels 2 quilòmetres, la llargada dels andens, la llargada dels bombois, etc, etc, i de la primera fase que s'havia de fer tota d'una tacada, han tornat a tindre ells uns problemes tècnics que els hi han fet que a la vegada l'han tingut que partir en dos parts, fins al pont del tren, que això ja està finalitzat, i des del pont del tren fins a les toperes, fins a l'estació. I aquesta és la que, bueno, per ells, en el nou calendari, doncs en 3 mesos estarà acabada. Una vegada acabada aquesta en 3 mesos, doncs també estem buscant un sistema, perquè també tècnicament hi ha un altre problema, perquè almenys, encara que sigui de forma transitòria i per a vianants, se'ns pogués permetre fer un accés directament des de l'estació fins a Pont de Docs.
Precisament el ple d'avui dilluns portarà a aprovació un conveni urbanístic entre l'Ajuntament i Adif, segons detallava la tinent alcalde d'Urbanisme, Meritxell Roger. Es modificarà el pla parcial d'Horta de Sant Vicent per encabir uns terrenys d'Adif, de l'antiga línia a València, que faltaven per cedir. D'altra banda, el ple ordinari del mes de juny també aprovarà la reducció dels salaris per contribuir a reduir el dèficit públic als càrrecs electes i grups municipals. La proposta de l'equip de govern serà rebaixar el 10% del sou a l'alcalde i regidors, mentre que reduirà en un 25% les retribucions que perceben els grups municipals. Bel assegura que el Partit dels Socialistes és qui trenca el consens en el tema de la reducció de les retribucions als càrrecs electes. L'escoltem.
Hi ha una formació política que trenca això, i per tant doncs entenem que si ja està trencat, doncs està trencat i ja està. De fet, les coses van ser així. Llavors el govern pren el seu acord, però també s'ha d'entendre que el partit majoritari de la oposició també pren el seu i no s'encomana a ningú. Per tant, segurament seria bo. De fet, era la recomanació, una de les recomanacions d'estes dels pactes municipalistes, precisament va ser signada per alcaldes de tots els colors, de no utilitzar políticament ni partidàriament aquesta qüestió. Nosaltres partidàriament i políticament no l'hem utilitzat, hem reaccionat. Quan algú trenca el consens...
Recordem que en aquest ple també s'ha de debatre aquesta moció del grup municipal del Partit dels Socialistes, on proposa una reducció del 15% dels sous, tant dels càrrecs electes com dels càrrecs eventuals o de confiança. De Tortosa a la Sénia, i per parlar del sector del moble, perquè aquest sector creu que poder obrir els comerços en diumenge ajudarà a tirar endavant, tot i la crisi, el reconeixement per part de la Direcció General de Comerç del municipi de la Sénia com a zona turística ha generat satisfacció entre els comerciants del municipi, que ara podran obrir els establiments els diumenges i festius sense limitació horària. El president de la Federació de Comerciants del Moble de la Sénia, Toni Esteller, explicava que en els darrers mesos i a causa de la crisi econòmica, tant els botiguers com l'Ajuntament n'han fet més pressió per aconseguir aquesta autorització, ja que permetrà ajudar a pal·liar la davallada de vendes del sector, no en un gran percentatge, però sí el suficient per poder tirar endavant i continuar promocionant la Sénia. Josep Roig, La Plana Ràdio.
El president de la Federació de Comerciants del Moble de la Sénia recordava que les botigues de la Sénia havien obert en diumenges i festius fins fa ara uns 10 anys, quan se'ls va prohibir perquè la normativa no ho permetia. Van parlar amb l'Ajuntament i havien enviat moltes sol·licituds per a poder tornar a obrir, explicava, perquè és una forma de donar més servei als clients que es desplacen des de molt lluny, afirmava Esteller, tot recordant que el sector del moble de la Sénia té clients que venen de ciutats com Barcelona, Girona, Madrid, València o fins i tot Saragossa. Escoltem Esteller.
Que poguéssim aconseguir nosaltres tornar a obrir els diumenges, entenent que era una forma de donar més servei als nostres clients. I entenem que els nostres clients es desplacen des de molt lluny, igual des de Barcelona al Girona o inclús des de Madrid. Tenim els clients de Saragossa, de València, de client de tot arreu, no? Llavors, que poguessin tindre clients els diumenges era una forma de facilitar i de donar més servei a aquests clients. Llavors, bueno, l'Ajuntament tenia un interès particular perquè la població, degut als seus atractius turístics, també fos declarada d'interès turístic, i això ens obria la porta també al nostre interès de poder obrir els diumenges.
Esteller també manifestava que el fet de poder obrir els comerços en diumenge a partir d'ara ajudarà a recuperar el sector del moble molt afectat per la crisi.
Sí, i per això ha sigut una de les raons que ara fa uns mesos hem apretat una mica més l'accelerador per poder aconseguir obrir els diumenges, no? La baixada de ventes que han tingut en general a tot el sector del moble i a la Sénia no han sigut menys, no? I llavors això pensem que ens pot ajudar, potser no un gran percentatge, però un percentatge suficient com per a que poguéssim continuar tirant avant i continuar promocionant la Sénia, que és el que ens interessa, no? Que la Sénia continuï viva.
A més, el president de la federació també manifestava que l'Ajuntament de la Sénia també tenia un interès particular perquè la població fos declarada zona turística, ja que en els últims anys ha incrementat el nombre de visitants i compta amb nombrosos atractius com els espais naturals, els productes gastronòmics o la mateixa activitat comercial de la indústria del moble. A més, aquest reconeixement que ha arribat aquests dies, afegia Esteller, els beneficiarà tant al municipi com als comerços.
Obriran una oficina de turisme de la Generalitat dedicada al renaixement al nou edifici de les delegacions de Tortosa. El nou edifici que albergarà les delegacions de la Generalitat a les Terres de l'Ebre a Tortosa incorporarà una oficina de turisme dedicada a l'època del renaixement. Així ho anunciava el director general de turisme, Joan Carles Vilalta, tot destacant que es tracta de la primera oficina de turisme de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, fet que equipara Tortosa amb la resta de capitals de demarcació. L'equipament, assegurava, permetrà generar negoci al seu voltant, oferint possibilitat de contractar alguns serveis com reservar allotjament o restaurants, a més d'atendre a visitants. Segons justificava Vilalta, la decisió d'ubicar l'oficina dins de l'edifici de les delegacions i serveis territorials de la Generalitat segueix l'exemple de Girona, on, assegurava, el model està resultant un èxit. L'escoltem.
I una de les coses doncs, que òbviament tindrem, igual que s'ha fet ara a Girona, que ha estat la primera seu de la Generalitat central, aquestes seus que agrupen tots els serveis de la Generalitat que s'ha inaugurat, és el fet de que Tortosa tingui l'oficina de turisme de la Generalitat. Hi hagi una oficina de turisme de la Generalitat a la seu de l'edifici de la Generalitat, veurem amb l'ubicació, això és una qüestió que s'està acordant, perquè òbviament va lligat als plànols de l'edifici, i això doncs, és que hi hagi aquest servei d'atenció al turista, aquesta oficina d'informació turística, que hi hagi dins d'aquest edifici de la Generalitat. En el cas de Girona, els hi puc dir que és un autèntic èxit, que hem multiplicat les visites que teníem anteriorment. La gent pel visitant és molt més fàcil anar al lloc on hi ha un gran edifici que a més és de l'administració i és on, diguéssim, per instint natural, diguem-ho d'aquesta manera, la gent va a buscar doncs, un espai com aquest on hi ha la informació.
L'altra gran novetat d'aquest nou centre serà el fet que incorporin nous serveis fins ara inexistents a les tradicionals oficines d'informació turística. Així, per exemple, es baralla la possibilitat que des d'aquestes oficines es pugui contractar la primera nit d'estada al territori, buscar restaurants o contactar amb empreses que ofereixin serveis de navegació per l'Ebre. Una funció, segons Vilalta, que convertirà les oficines en els frontals per als turistes sense arribar a trepitjar el negoci del sector privat, sinó posar en contacte empreses i clients.
Capaç de generar negoci no vol dir que hagi de trepitjar el negoci als que realment els hi pertoquen, però sí posar en contacte aquests professionals perquè amb la nova xarxa d'informació i difusió turística i ser el front office, el frontal de la gent que vingui aquí a ser-ho. I a part del que també fem amb les oficines de turisme, en aquest cas hem fet amb les noves, amb les velles doncs, òbviament hem d'anar fent processos d'adaptació, és de passada que se li dona informació turística pura i dura, per dir-ho així, o se li està dient les oficines de turisme, per exemple, ja poden contractar la primera nit en un lloc, això ja està en el decret, ja poden contractar allò de dir si algú busca allotjament aquella nit ja ho pot fer, S'amplia la gamma de serveis que poden donar les oficines de turisme, per tant, vull dir, també podran buscar un restaurant o també podran buscar si la gent vol anar en un punt de, doncs, ja que sé, vol baixar amb llagut per l'Ebre, cosa que ben aviat serà possible, doncs també es podrà fer.
D'altra banda, el director general de Turisme avançava que les obres del centre d'acollida turística de Tortosa es troben força avançades, amb l'obra civil pràcticament executada. Segons indicava, el govern disposa ja del projecte de museïtzació que s'ha d'executar aquest estiu, amb la previsió de poder obrir el centre al mes de setembre. Un mes després, a l'octubre, està previst també que sigui operatiu el camí de Sant Jaume de l'Ebre, un cop s'hagi instal·lat i adequat les senyalitzacions i s'editi una guia. El director general tancava la visita amb la inauguració de les obres de rehabilitació del claustre del convent de Sant Salvador d'Horta de Sant Joan a la Terra Alta.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Emute, líders d'audiència a les Terres de l'Ebre. Segons la darrera onada del baròmetre de la comunicació i la cultura, 55.000 oients ens emparen. Som la ràdio municipal, la ràdio de proximitat i ara la ràdio líder del territori. Escolta el nostre informatiu de dilluns a divendres a la 1 de la tarda, l'informatiu de Mute. Emissores municipals de les Terres de l'Ebre. El vostre suport ens fa líders.
La Fira de Llibre Ebrenc i Literàrum clausuraven el diumenge al vespre la 7a edició, que creixia en horaris. Va començar dissabte a la tarda i s'incrementava un any més el nombre de ventes i de públic. La fira es consolida pas a pas com un referent de la literatura ebrenca i, com apuntava els seus organitzadors, seguirà treballant per normalitzar-la dintre la cultura catalana. Ahir a la tarda es lliuraven els premis dels relats curts Joves Ebrencs, on hi participaven 50 nois i noies, i l'escriptor Vicenç Villatoro era qui clausurava la mostra dins la secció Llegint Ebrenc. Pas a pas, la Fira del Llibre va creixent i es va consolidant com una referència literària no sols al territori, sinó a tots els països catalans. Com explicava el director de Literàrum, Albert Pujol, són molts els mitjans de comunicació que s'interessaven per conèixer el model d'aquesta fira i en feien ressò fora de les Terres de l'Ebre. La mostra, segons Pujol, va creixent amb l'objectiu de convertir-se en un referent del món literari i per normalitzar la literatura ebrenca dins de la cultura catalana. L'escoltem.
Anem fent passos petits i el que passa que consistents, i això és el que fa que la fira cada any vagi tenint més repercussió a nivell social, a nivell de participants i també, sobretot, a nivell de reconeixement, tant aquí a Terres de l'Ebre, a casa nostra, com a fora, no? I en certa manera la nostra fira va néixer amb esta il·lusió, no només de ser un referent aquí al territori, evidentment, per a la nostra gent, sinó també agafar el món del llibre ebrenc i situar-lo dintre del que seria la normalitat i la difusió dintre del país.
Les tempestes d'aquest cap de setmana només entorpien l'estrena del nou espai infantil i familiar que s'organitzava el diumenge al matí, però sí que s'han pogut lliurar amb normalitat els premis de relats curts de Joves Ebrencs, on hi participaven enguany una important xifra, 50 nois i noies. Segons Pujol, ells són la pedrera de la literatura ebrenca i s'han de sentir acollits dintre aquesta fira, tant si guanyen com si no. Vicenç Villatoro clausurava la 7a edició de Literàrum explicant la seva experiència i la seva valoració de tota l'obra ebrenca que ha llegit. Tot i la pluja que dissabte la nit va caure a l'Ametlla de Mar, diumenge a primera hora del matí ja van començar a confeccionar les catifes de Corpus, que van lluir especialment per la tarda a l'hora de la processó. Araceli Domínguez, La Cala Ràdio.
La forta pluja que va caure dissabte a la nit, sobre les 11 aproximadament, va fer que s'hagués de postergar la confecció de les catifes de Corpus fins a l'endemà diumenge, quan el temps, per fi, va acompanyar. Aquest endarreriment no va ser cap obstacle perquè les agrupacions veïnals es posessin mans a l'obra i engestissin aquest treball durant el matí. I fins i tot mantenir l'ajuda espontània dels turistes que expressament s'havien desplaçat a la localitat per contemplar aquests treballs o que es trobaven de visita. Dami Jao, gerent tècnic del Patronat Municipal de Turisme.
La pluja del dissabte per la nit, a les 11 aproximadament, va permetre o va fer que les diferents agrupacions acordiessin posposar-ho fins a les 8 del matí del diumenge per a veure com evolucionava la meteorologia. En principi, pues, a les 8 del matí van haver el temps, i bueno, això va permetre que la gent, els turistes i la gent que va vindre al nostre poble a visitar les catifes, que veguessin in situ com s'elaboraven. Inclús molts d'ells, molts turistes amb les seves famílies, van col·laborar i van ajudar les diferents agrupacions a fer les catifes. I bueno, res, només felicitar a tothom que va participar, a tothom, perquè totes les agrupacions van ser, les catifes van quedar magnífiques, i un any més van vèncer, pues, al mal temps, a la mala hora, i gràcies a aquesta participació, pues, bueno, creiem i valorem que han sigut un èxit total.
Aquesta tradició de les catifes de Corpus va sorgir el 1985 gràcies a la iniciativa d'uns pocs veïns del municipi i s'ha convertit en una cita ineludible pels caleros i els centenars de visitants que es desplacen a l'Ametlla de Mar el dia de Corpus Christi. Durant setmanes, els veïns de la cala treballen per posar a punt el quilòmetre de catifes. Són molts i variats els materials utilitzats en la confecció d'aquestes. Marró de cafè, xiprer, flors silvestres, grava i clofolla d'arròs serveixen per dibuixar formes capricioses al terra. Els dissenys que es van plasmar els realitzen els alumnes de tercer d'ESO de l'Institut d'Educació Secundària Mare de Déu de la Candelera. Col·laboren en l'elaboració de les catifes i, a canvi, el Patronat Municipal de Turisme els ajuda a finançar el viatge de final de curs. El patronat destina prop de 6.000 euros a donar suport a la feina de les quatre agrupacions veïnals existents en la compra de materials. El mateix diumenge a les 7 va tenir lloc la missa i la processó posterior del Corpus Christi, organitzada per la parròquia de la Purificació, on els nens i nenes de la primera comunió van caminar per sobre les catifes sota l'atenta mirada del públic.
L'informatiu de Muter.
Encetem ara la crònica de successos, perquè un veí de Roquetes ha denunciat un mosso per coaccionar el seu fill menor d'edat. Andreu Bonet, veí de Roquetes i pare d'un nen de 13 anys, denunciava un agent dels Mossos d'Esquadra per coaccionar i intimidar verbalment el seu fill quan Bonet lliurava el menor als Mossos en compliment d'una ordre d'entrega del menor a favor de la custòdia materna. Segons explicava Bonet a l'Agència Catalana de Notícies, tot i que el nen havia de marxar amb la mare, l'exdona del denunciant, per ordre judicial, el menor volia quedar-se a casa del pare. Quan els Mossos van acompanyar la mare a buscar-lo, el nen es va negar a marxar i un dels agents el va coaccionar dient que si no ho feia detindria el seu pare i es passaria la nit a comissaria. Escoltem Andreu Bonet, veí de Roquetes.
Sí, l'informe diu que va resistir, que tota la mare era posar traves a l'entrega al menor. El menor era l'únic que no desitjava era anar. Jo vaig entregar el menor, vaig fer la meva entrega corresponent, inclús vaig treure el menor fora de casa al mosso. El mosso em va dir que era correcte, que havia fet la corresponent entrega i que ja no passava res, i després va coaccionar el menor dient-li que si no accedia a anar amb sa mare, doncs llavors hi hauria una detenció de son pare i passaria a comissaria.
Els fets denunciats van tenir lloc l'endemà del 25 de setembre, quan, en no haver lliurat el nen, tres agents dels Mossos d'Esquadra van anar al domicili de Bonet a buscar el menor. El denunciant estava treballant, de manera que els agents es van dirigir al seu lloc de treball per esperar-lo i demanar-li que lliurés el seu fill. Finalment, els Mossos van acordar amb Bonet que l'entrega es fes a casa seva i s'hi van traslladar juntament amb l'exdona de Bonet i la seva actual companya sentimental. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra van presentar al jutjat de primera instància i instrucció número 2 de Tortosa un informe al qual també tenia accés l'Agència Catalana, que detalla el desenvolupament de lliurament del menor. Segons els Mossos, que van estar presents durant el procediment, hi va haver una clara oposició per part de Bonet a entregar el seu fill, fet que el denunciant nega. En l'informe, els Mossos detallen que Bonet va adoptar una actitud evasiva vers el lliurament del nen i prepotent i xulesca vers els agents. A més, concreten que el pare va manifestar al menor que no l'obligava a marxar i que, si no volia, no ho fes i es tanqués a casa, ja que d'aquesta manera els Mossos no podien fer res. Els agents consideren que les paraules de Bonet anaven encarades a confondre el menor i a manipular el seu comportament per tal de provocar una reacció conflictiva en lliurar-lo a la seva mare.
La informació esportiva a l'informatiu de Mutel. Els esports.
En clau esportiva, avui hem de felicitar el handbol femení d'Amposta, ja que s'ha proclamat finalista de la Copa Catalunya després d'un emocionant partit diumenge al pavelló municipal davant el Castelldefels. La final la jugarà dissabte contra el Lleida. Manel Ramon, Amposta Ràdio.
Doncs avui parlem d'esports des d'Amposta Ràdio, ja que el club handbol Amposta La Grama femení jugarà la final de la Copa Catalunya de handbol davant del Lleida després d'haver guanyat el Castelldefels per 35-31 en el partit de tornada. Un partit emocionantíssim on el Castelldefels es va arribar a adelantar la mitja part, però l'Amposta va remuntar. Recordem que el resultat del partit d'anada fou d'empat a 29. D'aquesta manera, l'Amposta jugarà, com dèiem, la final aquest proper cap de setmana davant de l'equip d'un vell conegut, el Miroslav Bujasinovic, que ara és entrenador del Lleida. El president del handbol Amposta, Javi Simón, es considera satisfet ja en haver arribat en aquesta final, tot i que no descarta res de poder aconseguir la Copa. L'escoltem.
La veritat és que nosaltres, jo particularment me dono per satisfet de poder haver arribat aquí a la final, perquè sent tot el grup de jugadores de casa i poder arribar a la final és un èxit per al club, i jo penso que per les jugadores se poden sentir satisfetes. Després, bueno, ens enfrentem al Lleida, l'equip que ha quedat segon a la divisió, que també ha disputat les fases d'ascens, té molt bon equip, la Lleida, però bueno, els partits se tenen que jugar, nosaltres no renunciem a res, sabem que el Lleida és un gran equip, però el partit se té que disputar, i nosaltres pues, anirem el dissabte vinent a Sant Feliu de Llobregat, una pista neutral que ha designat la Federació Catalana, i allí anirem pues, a jugar, a divertir-nos i intentar fer el millor possible. I si guanyem, seria la repera, no?
Eren les paraules del president del handbol Amposta. Recordar que el juvenil del handbol Amposta femení sí ha aconseguit la Copa Catalunya. Es va imposar en la final jugada a Cerdanyola per 21-23 al Castelldefels.
Gràcies, Manel. Tot i que la competició futbolística arriba al seu final, Domènec Ramal avui ens fa un resum dels resultats d'aquesta passada jornada i també del resultat final de la Volta Ciclista a Tarragona. Des d'Alcana Ràdio, Domènec, bona tarda.
Què tal, Tere? Bona tarda. Com tots els dilluns, la recta final d'este temps dedicat a l'actualitat la dediquem a l'esport. Parlem primerament de futbol i, com sempre, repassem els resultats de la jornada d'unes competicions que aquest cap de setmana pràcticament han arribat ja al seu final, el que fa a les categories territorials. Parlem de la primera catalana primerament i del Tortosa, que va caure derrotat per 0-3 jugant com a local davant del Vilafranca. Un Tortosa que d'aquesta manera queda situat en 15a posició, tot i que el Tortosa, com dèiem, no baixa de manera directa, sí que necessitaria que un dels equips catalans de tercera divisió pugés de categoria per tal de mantenir-se a la primera catalana. Per contra, el Roquetenc de la territorial preferent s'ha vist afectat també per aquests descensos compensats i farà que els de Roquetes, aquests descensos fan que els de Roquetes no puguin jugar la propera campanya a la territorial preferent. On sí que va haver jornada completa va ser el grup 19 de la tercera territorial. Es disputava l'última del campionat i els resultats van ser Alcanar B4, Godall 3, Atlas de Tortosa 0, Campredó 0, Ginestar 1, Ulldecona 0, Jesús i Maria 2, Torre de l'Espanyol 0, Catalònia 2, Benissanet 0, La Fatarella Arnes va ser suspès amb 0-0 al marcador, Rasquera 1, Flix 4, Roquetenc B5, Tivenys 1 i Tivissa 3, Mora la Nova 2. Acaba el campionat en aquesta tercera territorial i els equips que pugen de categoria en principi són el Roquetenc B com a campió, el Flix i també el Mora la Nova. Per últim, acabarem avui parlant de ciclisme i és que el passat dissabte, amb la cronoescalada Escornalbou, es decidia finalment el resultat de la 51a edició de la Volta Ciclista a Tarragona. Una volta que finalment es va emportar el corredor occità de l'equip Ais de Provence, Aurelien Ribert. Ell va ser el guanyador de la general final amb 15:53:27, seguit del nord-americà de la selecció dels Estats Units, Andrew Talansky. Cal dir també que la general de la muntanya se la va emportar el rus del Lokomotiv Chernensky. El primer classificat català va ser Pere Solano, de l'equip Acisa, i un corredor canareu, el ciclista Sergi Casanova, de l'equip Can Clar, va ser classificat com a primer de la general dels ciclistes tarragonins. La general per equips se la va emportar l'equip del líder Leis d'Emprovence.
L'informatiu de Mute.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Un cop finalitzats els 30 minuts dels que disposem conjuntament, només ens queda dir-los-hi que, si ho volen, demà poden repetir. A l'hora de sempre, tornem a encetar el nostre temps d'informació des de la seva municipal per fer un nou pols a l'actualitat ebrenca.